Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. El president de la Generalitat, Salvador Illa, qualifica d'històric el preacord aconseguit ahir amb els sindicats de l'educació i subratlla que ara cal posar-se a treballar per millorar els resultats educatius al país.
És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
El pacte entre educació i els sindicats, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ara s'haurà de sotmetre a consulta aquest cap de setmana i encara no se sap si les noves vagues territorials, convocades a partir de dilluns, es mantenen o no. Repassem més notícies amb la Marta Sánchez. L'entorn del líder iranià Mojtaba Khamenei acusa el president Donald Trump de trair la diplomàcia per tercera vegada.
L'assessor de l'Ayatollah culpa els Estats Units de mantenir el bloqueig naval a l'estret d'Hormuz i de fer demandes excessives en les negociacions com la qüestió nuclear. De fet, les converses entre Washington i Teheran continuen totalment encallades després que aquesta matinada la reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat s'hagi acabat sense cap acord. El secretari de Defensa nord-americà Pete Hegseth ha assegurat que el president nord-americà és pacient a l'hora de tancar un acord amb l'Iran i també ha avisat el règim dels ayatolàs que els Estats Units tenen prou munició per continuar amb la guerra.
La nostra capacitat per reprendre les operacions, si fos necessari, és... en som més que capaços. Les nostres reserves són més que adequades, tant allà com a tot el món. Tenim bona munició i abundant, així que estem preparats.
Un centenar de detinguts en una nova operació policial contra la multireincidència a Barcelona i d'altres localitats de l'àrea metropolitana.
En el macrodispositiu que s'ha acabat de matinada també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. En aquesta nova operació Campai també s'han interposat més d'una quarantena de denúncies de trànsit i s'han decomissat una dotzena de patinets elèctrics.
Aquest cap de setmana el Port de Barcelona organitza unes jornades de portes obertes. S'hi fan visites guiades per mar i per terra per descobrir com més per dins aquesta infraestructura, que és un dels principals motors de l'economia catalana.
Hi ha visites marítimes a bord de les golondrines, en autocar, per la zona habitualment restringida del port comercial, per saber com es treballa a les terminals de contenidors. I també rutes històriques a peu, teatralitzades, que expliquen la història del port i la seva relació amb la ciutat. Aquest any hi ha dues novetats, les visites al Far del Llobregat i un ball d'embarcacions aquest dissabte al migdia.
Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any 2025 van néixer a la capital catalana 11.012 nadons, segons les dades del padró, que també mostren que les llars amb menors continuen disminuint i representen només el 21,4% del total. Paral·lelament, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. A 1 de gener del 2026 n'hi havia 1.196, és un 8,3% més que l'any anterior. La majoria d'aquestes persones, un 82%, són dones. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana està situada als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament, Maria Jesús Calvo, explica que el 2025 hi va haver més defuncions que naixements.
Pel que fa al moviment vegetatiu, és a dir, la mortalitat i la natalitat, continuem a la baixa i els naixements estan per, al voltant de les 11.000 persones, que és la xifra més baixa dels últims 125 anys, deixant de banda l'any 1939 de la Guerra Civil. I pel que fa a la mortalitat, estem en aproximadament unes 14.500 persones, que és una xifra bastant estable respecte a anys anteriors.
Esports, Xavi Soler.
Ja tenim definida la pole del Gran Premi d'Itàlia al circuit de Mugello. Marco Bezzecchi ha fet el millor temps fent el rècord del circuit. Marc Márquez ha acabat quart, sortirà demà des de la segona fila. En waterpolo, des de les 12, es disputa el segon partit de la final de la Lliga Masculina entre Sabadell i Atlètic Barceloneta. En matchball per el Barceloneta. Anem a la piscina de Sabadell. Pau Masmartí, bon dia.
Bon dia, això és a punt de començar, tot preparat perquè arrenqui el partit aquí a Can Llong, que està tardant una miqueta aquest segon partit, com deies, de final de la Lliga Masculina. Com deies, també guanyant avui el Barceloneta s'endurà el títol de Lliga després de la victòria del primer partit per 13 a 17. Seria la 24a Lliga i la 21a consecutiva dels de la Barceloneta. Els de Quim Colet, que viu en els seus últims dies de la banqueta del Sabadell, necessiten més solidesa defensiva si volen endur-se la victòria i portar a la final el tercer partit al davant. Un Barcelona amb recursos infinits liderat en l'anada per l'hongarès Gerli Burian. A falta de 7:43 perquè acabi el primer període, Sabadell 0, Atlètic Barceloneta 0. Pau Masmartí, Catalunya Ràdio, Can Llong.
En futbol, aquesta tarda a les 6 de Budapest es disputa la final de la Champions masculina entre el Paris Saint-Germain de Luis Enrique i l'Arsenal de Mikel Arteta. Això després que el Barça anunciés el seu primer fitxatge de cara al curs 26-27, l'extrem anglès Anthony Gordon, procedent del Newcastle, i a partir de la 1 començarà el segon partit de les semifinals de l'hoquei Lliga Femenina entre el Palau i el Vilassana. Una victòria de les lleidatanes les classificarà per la final.
Fins aquí les notícies. I love you, baby. Più chiaro di così non c'era.
El suplement. I love you, baby. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de les 12. A la jugular, pantalles i cor, avui amb el Joan Callarissa. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I amb Rafa Nadal.
Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros algo que llevo tiempo imaginando y pensando. Todo tiene un principio y un final.
El Joan Callarissa s'ha convertit en un expert en terra batuda, ha fet un màster sobre la figura de Rafa Nadal. Ahir va arribar a Netflix el documental Rafa, sobre la figura del tenista mallorquí, narrat en primera persona, 4 capítols de 50 minuts, si fa o no fa, i amb molt de català, Callarissa.
Home, és que aquí això és una cosa que en algunes persones que m'ho puc veure ho he comentat, i és que realment la gent se pensa que este noi, perquè fa associacions polítiques en ell, està tota l'estona parlant castellà, no? Perquè com és amic del rei Joan Carles, no sé què m'has dit, i no, la veritat és que el català és la llengua quotidiana, tant a casa, a la casa d'on ha sortit, a la casa que ha format ell, i en els seus companys de treball, en
tots... I en la parella de tota la vida, de la Xisca, parla en català.
En la Xisca parla en català, absolutament el català és... vamos, és que a més vull dir que estem parlant de que és un format que és internacional, vull dir que se subtitula al català a tots els idiomes, que això serà traduït, està a Netflix, vull dir que, vamos...
És un document... Primer de tot, tu que no el tenis ni blanc ni negre, o més aviat
estàs
negre que blanc...
Estàs donant per suposades
no,
coses...
O sigui, no ets gaire tenista, no? O
sigui. No, és a dir, no, és l'únic esport que he practicat sent feliç i és l'únic esport que puc mirar sense patir.
Ah, d'acord.
Tampoc, no, hasta aquí, vull dir que tampoc no és res de l'altre món, però sí que és veritat que tinc un efecte, i jo crec que al fons, jo vaig tindre raquetes de tenis, em trencava una, me'n comprava una altra, vull dir que això és inaudit dins del món de l'esport perquè fa a mi.
O sigui, Joan Callarissa, extenista, entre moltes altres coses.
Microtenista, sí.
T'ha agradat el documental?
Mira, crec que és molt honest, perquè això hagués pogut ser un panegíric, hagués pogut ser no, tota l'estona una lloa permanent a la figura d'ell, un aplaudiment total, i realment apareixen moltes misèries d'ell. Hi ha tensions familiars entre ell i el tiet, etc. I jo crec que es veu tota la complexitat, no, darrere de la façana del tenista que ho guanya tot, però sí, jo crec que realment... és bastant honest, i ell ha sigut generós abordant temes, no? Com per exemple això, la tibantó en el seu tiet, o qüestions, pues, a lo millor una mica més íntimes, en fi, jo crec que això... I de fet, hi ha dues coses també que jo crec que ha sigut bastant transparent i que donen valor en este documental, que són les qüestions relatives a la seva salut mental, que no s'aborden obertament, però s'aborden com... en segon pla, no? Tu entens que ell és una persona que està patint una ansietat enorme, que té tics, etc. Tot i que no se'n parla obertament, però sí que el veus, no?, patint en totes aquestes qüestions, i també parla del consum de medicaments exacerbat que ha fet. De fet, arriba a confessar que ha tingut dos que té perforacions intestinals de tants antiinflamatoris que s'ha arribat a prendre.
Per tant, no és un documental que només serveixi per recordar tots els títols que ha guanyat, sinó que hi ha una mica de safrets, de morbo, de relació personal, les estires i arronses amb el tiet, que el va deixar d'entrenar en el tram final de la seva carrera.
Efectivament.
Hi va haver un distanciament aquí.
Efectivament.
I també la part humana, les criatures, perquè crec que té un rafalet, no?
Té un rafalet que surt molt al documental perquè és lo gran, i després al tram final del quart capítol, perquè estem parlant de quatre capítols d'una hora quasi cadascun, surt Miquel, que és el segon xiquet que ha tingut en Xisca, que és la seva novia de tota la vida, des que eren adolescents. De fet, Xisca, per mi, és un dels grans descobriments d'aquest documental. Un documental, per cert, que surt tota la família, pare, mare, germana, el seu fisioterapeuta, el doctor Cotorro, que és el senyor que s'ha encarregat de la seva salut al llarg de la vida. O sigui, surt moltíssima gent del seu entorn. Però per mi, Xisca és un gran descobriment.
És la parella, la nòvia de tota la vida. Explica la seva història d'amor.
Des de que era adolescent, sí, de fet, no aprofundeixen, però sí, és molt graciós perquè en Xisca fa aparicions contades, però sempre dona com la dada d'interès, no? Com, per exemple, que quan van començar a sortir, era Rafa Nadal qui li tirava a la canya i qui insistia una mica, i ella, ho confessen les dos, era que els dos és qui no li feia cas. O sigui que va tindre que picar a pedra com si fos un partit de tennis. Aquí Rafa Nadal, en Xisca va tindre que treballar moltíssim, i de fet se veuen allí enviant SMS. És molt graciós, aquelles imatges de quan ella era un adolescent. També dona una dada molt graciosa, que és que quan tenien 31 anys, perquè els dos són de la mateixa quinta, fan 40 anys enguany, va ser ella qui li va dir: Rafa, anem a viure junts, ja, no? Que potser ja tocaria.
On vivia? Vivia sol?
Ell vivia amb sons pares.
Encara vivia amb sons pares?
Ell vivia amb sons pares.
En 31 anys?
En 31 anys.
Perquè volia.
Claro, evidentment, sí, claro, efectivament. Però és que ell estava beníssim a casa d'uns pares i pues, no, ell no sentia que hagués de marxar d'allí per res. O sigui, jo crec que el seu cap és una persona com tan germànica, tan recta, tan organitzada, que devia pensar: primer, acabo la carrera de tenista, no?, faig tot el que he de fer i després ja seré persona humana en vida personal, saps?
Clar, el tenis és un esport molt, 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 molt individual, i tota aquesta part que expliques de l'ansietat, de la salut mental, recorda una mica també les memòries d'Agassi, no?, que va passar per molts problemes, i sempre medicat, no?
Efectivament, totalment. I aquí se podria, no?, comparar una miqueta la figura d'Agassi. Tenia com a son pare detrás, molt exigent, etc. I aquí és més aviat la figura del tiet, no?, que és Toni Nadal, que és qui el va entrenar tota la vida fins al tram final de la seva carrera, a on van sumar a l'equip d'entrenament de Rafa Nadal a Carlos Moyà, però això no va caure en gràcia, suposo que pel tiet, i al cap de poc el tiet va anunciar que marxava, però és que al documental se veu reflectit, quan el tiet va anunciar que marxava, ells no ho sabien, i tant el pare, germà de Toni Nadal, com Rafa Nadal, el nebot, confessen que ells se'n van enterar per la premsa que el tiet deixava de formar part de l'equip.
El Rafa Nadal ha estat una persona molt, molt imitada durant tots aquests anys, molt imitable, també.
Sí.
Té molts tics, no? Allò de posar-se bé els calçotets quan se li enganxen amb el cul.
Sí.
Gesticula moltíssim, té moltes rutines. Però totes aquestes rutines defineixen també el personatge.
Totalment. De fet, ell explica que totes aquestes rutines, abans de començar un partit, per a ell, diu que això li donaven seguretat, estabilitat, etcètera, no? I es veu com netejar les línies del camp en els peus, se passa la mà dreta per detrás de l'orella, es fica el cabell de la part esquerra també tras l'orella, se toca una cella, es toca l'altra, o sigui, té una espècie de ritual, que jo no sé en quin punt això és ritual o és un toc com un temple. Però és veritat que com això no s'aborda obertament, pues, bueno, de fet, lo tiet, que això és molt curiós, també li diu: para de fer-ho, perquè estan rient de natros per culpa de tots aquests tics teus. De fet, se'l veu en ell moltes vegades alineant les botelles d'aigua, una recta al costat de l'altra, mentre està assegut, esperant tornar a començar el partit o el que sigui. I, de fet, tenia tanta ansietat que havia d'estar, i això també parla Xisca, portant aigua sempre a sobre, perquè tenia tanta ansietat que se li secava tant la gola que tenia com por d'ofegar-se, i havia d'estar permanentment bevent aigua. I clar, jo penso, i en esta persona que està arribant a estos nivells, cap familiar, ningú de l'entorn li ha dit: t'estimem igual, si no guanyes. Pots parar una estona, pots intentar recuperar-te i pots tornar quan vulguis, i si tot no tornes no passa res. Això, al documental, no es veu ningú que li hagi dit. Ningú li diu, jo li vaig dir que pareix i ell no va voler. Això no apareix, el documental. Però totes aquestes miserietes sí que apareixen. Vull dir que per això dic que és un documental bastant honest.
Clar, em sorprèn que s'hagi obert tant Rafa Nadal, perquè normalment no ho fa, però clar, entenc que aquí hi ha una transacció econòmica brutal, perquè si és un documental de Netflix és evident que per vendre la seva vida o explicar-la amb aquest grau de safreig, és una entrevista gratis, m'entens?
No, no, sens dubte, el que passa que després és veritat que hi ha gent que accepten ficar el nom a un documental, però comencen a ficar moltíssimes, no moltíssims de requisits, que si això no està tancat al guió, no ho accepto. De fet, hi ha moltíssims documentals sobre influencers que són infinitament més plaents que no pas aquest, saps? Vull dir, són gent que tenen una dècima part del mèrit que té Rafa Nadal, vull dir que jo crec que, malgrat que sigui una transacció econòmica, ha estat generós.
I hi ha un moment del qual també en parla el documental que jo havia oblidat per complet fins ahir que vaig tornar a llegir aquest instant. Aquesta, ho sabeu de sobres, és Shakira. Aquesta peça musical es titula Gypsy. I el que el meu cervell havia oblidat és que el protagonista d'aquest videoclip, a banda de Shakira, és Rafa Nadal, amb un episodi molt tòrrid.
Exacte.
Entre ells dos.
Exacte. Molt tòrrid. És que realment jo vaig haver de recuperar el document... Ai, el documental, el
videoclip.
Vas
tornar a mirar el videoclip, eh?
Home, no em vaig perdre l'ocasió de tornar a mirar aquest videoclip perquè la cançó, me'n recordo, quan va sortir m'agradava. I, clar, vaig descobrir que això és soft porn. És a dir, o sigui, és absolutament soft porn. Se passen tot el videoclip fent petting. O sigui, en quin moment mos va aparèixer que això era light. O sigui, no té res de light.
Estava en Piqué, aquí, a Shakira?
Clar, és que això és aquí un gran tema. En principi, el videoclip del Waka Waka se grava una mica després.
O sigui, és més o menys l'inici de la relació amb Piqué, o potser una mica abans?
Una mica abans, és una mica abans, clar.
Fa 16 anys de Gypsy, ja, imagina't,
sí,
eh?
Sí, és que ja tenim una edat.
Del 2010.
Efectivament. I, clar, i és molt fort perquè, o sigui, de fet, s'acaben morrejant.
L'estic veient. Mare
quan s'acaba el videoclip de Gypsy, senyors i senyores que ens escolten, el poden recuperar al YouTube, s'acaben morrejant. O sigui,
ell està joveníssim.
Clar, bueno, és que, a més...
Ell devia tenir, què, 20 anys aquí? Doncs
pues ella en tenia... Espera't, ella ne tenia 33, crec que en aquell moment, i ell 24, efectivament.
Ell sense samarreta?
No, clar... Ell estava al seu prime físic absolut.
Amb una cabellera, eh?
Una cabellera que
sembla,
molts la desitjarien.
Sembla un lleó, aquí. Sembla un lleó, eh?
Efectivament. Pues això.
Bon morretge, ja veig, aquí al final.
Ja, al final, ja...
No, bueno, és un vídeo eròtic 100%.
És soft porn, és a dir, en quin moment... Jo crec que ella estava... això és la meva teoria personal. Ella estava buscant genètica esportista meravellosa per reproduir-se i va anar... va intentar-ho. No ho sé, tinc com esta espècie d'intuïció de dir, vaig a conèixer, a veure si salta la xispa. Va saltar una mica després en Gerard Piqué.
Ell tenia 24 anys i ella 33. I mira què diu Rafa Nadal sobre el moment en què van a rodar aquest videoclip.
Recuerdo cuando fui a hacer un videoclip con Shakira, tuve que pedir una botella de tequila para beber unos chupitos para relajarme un poco.
És que m'ho crec tant. És que quan veus el documental se nota tant que ell no és una estrella, que simplement és un esportista d'elit i que és vergonyosíssim, i que per això no he concedit mai entrevistes, que me l'imagino de cop davant de Shakira, que és com la bomba latina, i ell se devia anar fent petit, 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 i va deure dir, traieu-me el tequila, perquè això, si no... però ja et dic, o sigui, hi ha moments de, que fan unes
postures... A veure, tu imagina't 24 anys, tímid, i t'encomanen no només rodar un videoclip amb Shakira, sinó que, és a dir, fa 16 anys t'asseguro que no hi havia coordinador d'intimitat.
No, no.
I que t'has d'anar allà a embolicar davant de 27.000 càmeres foquistes durant tot el matí. És a dir, aquest morreig potser el van repetir 27-8.000 vegades.
Ah, sí. I acaronant-se els nassos un en l'altre i tot
un... I tu pendent potser, doncs, que en aquell moment, doncs...
Doncs, bueno, és que el millor...
O l'ocellet es desperta, saps? Exacte, el que et vull dir? En un moment allí... que generes una incomoditat.
De cop allí hi ha una protuberància...
Que dius, ostres...
Que les càmeres capten immediatament. Potser ha buscat, hi ha uns plans.
O potser si no es desperta, dius, ostres...
Bueno, però en estos moments de vergonya tot, qualsevol cosa podria ser explicable perquè sí. pobra persona, sí. vull dir, però bueno, molt bé, lo tequila va molt bé, era exactament el jingle que necessitàvem. Jo crec que ell, pobre, en lo vergonyós que és i totes les càmeres que tenia enfocat va, va devorar, eh? Va devorar.
Joan Callarissa, passem a una altra qüestió perquè això se'ns està anant de mare ja. Rafa Nadal, el trobareu a Netflix si us ve de gust, tot i que jo, això que m'han explicat ja en tinc prou, crec, eh? Són els highlights aquests, no?
Això és exacte, però és veritat que si ets fan pots gaudir moltíssim. Si ets fan del tennis i o de Rafa Nadal pots gaudir molt d'este documental.
Ja fa dies que hem obert la temporada de casaments. Un dels més sonats de la premsa del cor mundial és el de la cantant Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis Kelce. Quan es casen aquesta gent?
Doncs mira, aquí hi ha rumorologia al respecte perquè ells no han confirmat res. En principi, l'última dada que ha sortit és que és el 3 de juliol, però podria també ser finals de juny.
Kelce, es diu, es veu.
Sí, Kelce.
Kelce.
Sí. Kelce. Sí, sí, Travis Kelce. Doncs això, i se veu que per evitar, clar, és que estem parlant de Taylor Swift, és a dir, que seguida per milions i milions i milions de persones a Instagram, és una estrella, potser la principal estrella de l'actualitat, llavors, perquè no hi haguin massificacions ni problemes, no han confirmat a la gent que està invitada a on se casen. Ho sabran unes hores abans. Llavors, suposo que els diran, estigueu per Nova York, en general, i, pues, jo que sé, 5 hores abans us diran, pues mira, desplaceu-vos fins aquí. És veritat que ella té una casa a Rhode Island, una mansió que es diu Holiday House, dalt d'un turonet, amb unes vistes precioses, i com el casament, en principi, té 150 invitats, podria ser que fos allí, perquè cabrien bé, però això encara no està confirmat. O sigui que realment se sap molt poc d'aquest casament. De lo poc que se sap és lo dels invitats sense parella, que hem comentat abans, sense més un, que això ha sigut un tema que ha donat molt de sí. Genera molt de debat. Tu t'han invitat mai a un casament sol?
No. També tinc... O sigui, no sé, les meves amistats es casen poc, trobo. O ho celebren poc, o potser no tenen prou calés per afrontar una operació com aquesta, que totalment. És un gran tema.
Totalment.
O sigui, ella entén que el que ha fet és convidar la gent que li ha donat la gana.
Efectivament.
Però sota la supervisió de dir que el més un l'he de provar prèviament.
Exacte. Ella, a les persones que ha invitat, no les ha invitat necessàriament en un acompanyant. O sigui, ella ha invitat a les persones que coneix i que li cauen bé... i a les parelles d'aquestes persones si les coneix i si li cauen bé. Això seria el que ha explicat una invitada al Daily Mail. Clar, i de cop això a mi m'ha donat molt a pensar i de cop penso, és que me sembla molt positiu. És a dir, perquè imagina't que et cases i la meitat de la gent que tens pel teu casament no saps qui són, no? Que invites a companys de feina i te venen la seva parella, que tu la seva parella no saps ni qui és. I a lo millor és que jo crec que hi ha parelles que si els invites sols us estàs fent un favor.
Bueno, perquè també el que provoquen a vegades els casaments és que...
Clar, l'efervescència.
Hi ha efervescència, després hi ha... És a dir, acaba... No són els únics que es casen.
La noche me confunde, com va dir Dinio, no? I una cosa va portar l'altra, etc. Llavors jo crec que aquí... és que, i de fet, per a moltes parelles també, és que igual te fa mandra. O sigui, a vegades, imagina't, no?, que t'inviten a un casament d'algú que és col·lega de la teva parella i a tu et toca anar i penses, no conec a ningú, lo rotllo d'esta gent me va a zero, què pinto aquí? I de cop no estàs invitat i penses, uau, m'acaben de fer un favor màxim. T'estalvies diners de fer dos regalos, perquè en pots fer només un. Algú es queda les criatures a casa. És que jo només li veig punts positius a invitar sense parella. O sigui, realment...
O sigui, tu et sembla, per tant, una bona iniciativa?
Sí, perquè a més, jo crec que... És a dir, de cop anant sol a un casament... també tu, clar, depèn, si ets molt sol en el sentit de que només ets amic de la que es casa i no coneixes absolutament a ningú, potser és cruel, no?, que estigues allí tan absolutament sol, però jo què sé, si per exemple estàs a la taula dels companys de feina o els de l'amic de la uni o no sé què, pues, és que ja els tens amb ells, no et fa falta portar acompanyant en absolut, saps? I a vegades és que això també és fort, perquè a vegades t'inviten acompanyant i l'acompanyant s'està avorrint perquè no coneix a ningú i tu has d'estar pendent de que l'acompanyant estigui content quan tu podries estar felicíssim per allí divertint-te i has d'estar intentant que el teu acompanyant no s'avorrisque. O sigui que, sincerament, crec que Taylor Swift aquí ha sigut bastant musa. Però, bueno, en parlarem molt d'este casament, perquè, vamos, això donarà de sí. T'he de dir que quan van anunciar ella i Travis Kelce, el casament, la foto que van penjar per anunciar-ho té 37 milions i mig de likes. O sigui, imagineu-vos l'impacte que tindrà este casament.
Divendres 3 de juliol es casen, la ressaca del casament aquí a la Jugular.
Home, sense
perquè
dubte.
Ens enganxarà en directe, pràcticament.
I tant.
Avui, Taylor Swift i Rafa Nadal, dos noms propis també de l'actualitat que el Joan Callarissa ha volgut retratar. Farem una pausa, el Joan Callarissa que es queda, i connectem amb el 3CAT en viu, amb la unitat mòbil de la Cèlia Mayoral. Saludem els companys del que no ha sortit d'aquí, a punt per fer el programa a partir de la 1. Nosaltres hi serem demà a partir de 11:45. Ara tornem.
Suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa. Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
Si haguessis de salvar una cançó perquè soni d'aquí 100 anys...
Per mi, la cançó que tindria que sobreviure per lo que significa per molta gent, no per mi, sinó per la gent, sobreviviré. I no és meva. Tócate las narices.
Mònica Naranjo torna a TV3 després de més d'una dècada. Col·lapsa aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El suplement, amb Roger Escapa.
4 minuts per 12:45 del migdia. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, l'estudi de Catalunya Ràdio amb el Joan Callarissa, a l'anella olímpica de Montjuïc, amb la Cèlia Mayoral, el 3CAT en viu, el gran cap de setmana per viure tot l'univers 3CAT. Cèlia, bon dia, bona hora.
Hola, hola, bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, i tu?
Doncs jo estic molt ben acompanyada d'una gran colla de gent, i concretament estic acompanyada d'una persona que a mi em va acompanyar molt quan jo feia sisè de primària, perquè jo mirava rigorosament totes les tardes de divendres, concretament la tertúlia de la Riera, dels divendres.
Molt bé.
L'heu reconegut per la veu?
I tant.
Pel riure?
Sí. Sí, el que passa que potser no ara mateix per la tertúlia de la Riera, ara mateix.
No, ara mateix.
Ara estic en un posat una mica més seriós.
Exacte.
Però va haver-hi una altra vida en la que efectivament presentava un programa de tarda molt més distès.
Ell és Xavi Coral, per la gent que no l'hagi reconegut per la icònica veu. No, jo t'ho volia dir perquè, escolta'm, jo em vaig fer un fart de mirar la tertúlia de la Riera. La recuperava a la carta.
Amb l'àvia Remei, amb l'àvia Remei, l'Espartac Faran.
Exacte, l'Espartac era el crac, de la tertúlia. Vull dir, ell, això de tot el que passava a la Riera, ho vivia tan intensament com si fos la seva pròpia família.
Ara ens hem remuntat uns anys enrere, però escolta'm, jo si et pregunto un record que tu tinguis amb aquesta casa, avui que estem aquí celebrant la festa del 3CAT en viu, quin diries?
És que mira, jo crec que ara farà uns 29 anys que surto cada dia per la tele.
Mira,
imagina't,
tu.
Imagina't. Clar, llavors, o sigui, n'han passat tantíssimes de coses i tants moments, però si em dius un que, quan em preguntes això, el primer que em ve al cap és el Telenotícies més llarg que he fet mai a la meva vida, l'11 de setembre de l'any 2001, quan vam començar el Telenotícies, i enmig de Telenotícies doncs va començar a sortir fum d'una de les Torres Bessones de Nova York, i a partir d'aquí vam començar un Telenotícies que va durar 6 hores i mitja, i que per fer aquest programa l'hauríem preparat durant setmanes i el vam haver d'estar improvisant sobre la marxa. Jo crec que dintre de la meva trajectòria professional aquest és un dels grans punts àlgids. Sí.
Avui farem una mica de servei públic. Tens l'oportunitat, digues, mira, s'ha de microfonar. Moltes gràcies, et deixem que aquí quedis en directe.
És que ara m'entrevista el Jordi González, estic com nerviós i tot.
Feu una cosa que és molt d'esplai. Vés, li vaig explicar el que fareu. Fan una cosa que és molt d'esplai. Espera, però torna'ns el micròfon, gràcies. Fan una cosa que és molt d'esplai.
Que no s'emporti el micròfon, eh?
No, perquè ara anem a parlar amb més gent que tinc aquí més protagonistes. El Xavi Coral, el que farà ara a l'escenari del Col·lapse, és una entrevista encadenada, que és una activitat molt d'esplai. Començarà un fent una entrevista, i després l'altra, i l'altra, i així aniran fent. Mira, els estan demanant fotos, no m'estranya, perquè són les nostres perfectes de Catalunya. En tenim dos d'elles. Roger i Marta, bon dia.
Bon
Hola,
dia.
Com
anem?
Esteu?
Molt bé, acabats d'arribar. Jo encara faig olor de crema del sol.
Situant-me.
Important, crema del sol.
Us heu posat crema, Roger, Marta?
Moltíssimes, capa.
Molta, del 50, de la cara i el cos.
A mi la caducada funciona? Perquè jo encara tinc la de l'estiu passat.
Sí, tira, cap problema. És que tu ja ets de pell més morena, Marta, jo crec,
és
no?
És mentida, això és perquè em van bronzejar amb aquella cosa falsa la setmana passada, però ja m'ha marxat tot.
Però, o sigui, jo crec que deus fer una mica d'operació pellicer, tu. És a dir, hi ha alguna cosa aquí de... És natural aquest color, Marta?
El d'ara sí.
El d'ara
sí. Ja et dic, és que crec que és un fals mite, això, eh? Jo no estic tan morena, però em puc posar molt morena.
No, la Marta és la més morena de l'equip. Ella torna
de... La Juliana és una nina de porcellana.
Clar, bueno, sí, jo sóc albí, vull dir que llavors, de seguida, que li toca una mica el sol, la Marta destaca.
Nois, com han anat les proves que acabeu de fer? Perquè d'aquí res fareu un dels vostres programes en directe.
Quines proves?
Jo sí que he anat a les proves, Marta, no pateixis. Sonarà tot bé, està tot perfecte. Tenim en Joan i en David, que ens ho sonoritzaran fantàstic. I hi ha una esplanada de gespa al davant, que amb aquesta calor està fresqueta i la gent pot seure al terra.
Escenari El Suplement, oi? Us pot venir a veure la gent a partir de la 1, Roger.
A partir de la 1 en punt ens hi posem i, si ja ho veureu, és un escenari que hi ha El Suplement ben gros...
No, em van ensenyar una fotografia ahir i sembla un escenari del Primavera Sound. Vull dir que jo demà deixeu el pavelló molt alt, eh?
T'ho deixarem tot net i tot preparat, però està molt bé.
Ah. Ara mateix també hi ha el Marc Ribas fent una mica el seu show a l'Espai de Cuines. També tenim la Gemma Puig fent coses del temps, d'aquí res, això, hi haurà El Que No Surti, hi haurà aquesta entrevista encadenada, hi haurà un show especial que fan la Nerea i el Joel de l'APM. Hi haurà bastantes cosetes. I, Roger, si em permets, voleu dir alguna cosa més? Jo avui estic fent servei públic, he portat
no,
la ràdio...
No, bueno, jo vull saber on és la Juliana.
La Juliana ara mateix...
Els bombons al sol es desfan.
Exacte, la tenim
molt bé.
Arrasarada amb una gorreta i acabant de picar el guió, perquè tothom el tenia picat d'ahir i ella l'està fent ara.
Però aleshores, demà, Roger, Marta, o sigui, com faig el programa? Jo pel tema del sol, dic, vinc amb gorra, amb barret, amb paraigües, com els xinesos que passegen per Barcelona, com ho he de fer?
Ulleres de sol bàsic?
Sí. Gorra crec que també, perquè clar, tu comences d'hora al matí i sí que t'entrarà el sol, Vull dir, el toldo no dona per totes les hores del dia.
D'acord.
I crema,
I calça crema curta, però tu no en gastes, escapa.
No, això no. No.
Unes jo, bermudes. O sigui,
No.
No l'he vist mai, així.
Una vegada va venir,
sí.
Escapa, vas venir que...
Era l'estiu.
A l'estiu a la ràdio, i vas venir pantaló curt, que es va escandalitzar mitja
ràdio. Única vegada a la història.
Un cop a la vida.
No, però el suplement amb sandàlies és una cosa que encara no he fet mai i espero morir sense que passi. Però perquè... O sigui, em fa vergonya ensenyar els peus.
Home, i un ventall no te l'emportaràs? O ets d'estos senyors que tampoc sé d'entendre.
Un ventall sí que no hi tindria cap problema.
Ara.
Bé, doncs, escolta'm, passeu-vos-ho bé. A partir de la 1, El Que No Surti, des d'aquest 3Cat en viu, amb el Roger Carandell, la Marta Montaner, la Juliana Canet, i qui faci falta, i amb moltes més activitats que també... Una abraçada, companys, cuideu-vos. Fins ara.
Cuida't, que vagi molt bé.
Cèlia Mayoral, endavant. Què més?
Sí, mira, m'acabo de trobar just amb la Paula Loss i l'Aina de Silva del Super 3.
Oh my God, hola, què tal?
Què tal, com esteu vivint aquesta gran festa?
Ai, jo estic superemocionada. Fa moltíssima calor, això sí, però els nens estan tan contents, no sé, m'estic passant molt bé.
Tens records de quan tu anaves a la festa del Super? T'està inspirant, perquè a mi personalment m'ha recordat bastant la imatge i quan he passat per l'estant que hi ha del Super 3, pell de gallina.
No, jo pell de gallina ara que acabem de ballar, de Tots Som Super.
Ai!
Pell de gallina, que jo me'n recordo que jo feia tota la cua allà per ballar-la jo, saps?
Jo també.
I ara és molt guai.
Aina, Paula, ens canteu un trosset així en directe. Re, molt ràpid, va.
Però la cantant és l'Aina, que quedi
no,
clar,
No, la que en sap és la Paula, va.
Vinga, 3, 2, 1, en directe pel Suplement.
Tots som supers, tots som grans. Si hem patit dos gegants.
Vas a l'Aina!
Tots som tan originals. No en trobarem pas dos iguals.
Gràcies, Palau Sant Jordi!
Som-hi tots!
Som la barreja de molts ingredients. Com la recepta d'un mestre cuiner.
Demà, per cert, diumenge, també espectacle del Super 3 a partir de les 11 i fins a quarts d'una del migdia, crec. O les 10? Ara no ho sé. Bueno, ara ho ratificarem.
Sí, de fet, els Bet acaben d'actuar i m'han dit si acabem i encara hi sou... Escolta'm, vindré aviam si podem entrar aquí a Catalunya Ràdio. Igual que mira, Eloi Vila.
Hola, bon dia.
Home, Eloi.
Sí, bueno, encara em queda una mica, perquè ara comença el Jordi González, que entrevista el Xavi Coral, el Xavi m'entrevista a mi i jo el Grasset. És allò... Una experiència xula.
Quina pregunta li faràs al Grasset?
Bé, al Grasset, d'entrada li demanaré si es posa dret dalt de la cadira, perquè fa això dels versos, eh? Això fa Grasset, que es posa dalt de la cadira, com quan érem petits i per Nadal dèiem el vers.
Totalment.
I ell ho ha viralitzat, això.
Tu te'n recordes d'algun vers, de quan eres petit?
No, no me'n recordo. Oh. No me'n recordo, us el diria, eh? Però saps què passa? Que ell va fer els Pastorets com jo, i ell feia de Lucifer i jo feia de Satanàs.
I ho fèieu junts?
Diferents, no, ah. A pobles diferents.
No m'ha dit, això no ho sabia.
Aquest també és un tema per explorar. El tema dels Pastorets, sí.
Totalment. Estaràs nerviós perquè no estaràs dins d'un cotxe i estaràs en una cadira, o com...?
Vaja, no, nerviós, no, amb ganes de xerrar, no?, de compartir...
I avui en públic, això és una gran festa.
Sí. Bé, no estic, jo sí que no hi estic acostumat a fer entrevistes en públic, però em ve molt de gust, eh?
Doncs escolta'm.
Em ve molt de gust també conversar amb un amic com el Xavier, que a més ja ha pujat dues vegades al cotxe, el Xavier. Xavier Grasset ha fet dues vegades entrevista al cotxe, en dos moments diferents, i, hòstia, me'n recordo un que es va posar a plorar. Es va emocionar molt, 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 que també té aquest component molt sensible, no?, el Grasset, i l'explorarem, també.
Això l'Eloi ho té, eh?, que fa plorar els convidats, eh?, sempre l'Eloi, no sé com s'ho fa, però sempre toca la fibra, eh?
Ei, Roger.
Com
hola.
Estem?
Molt bé.
Eloi, jo et volia preguntar, perquè ara el Coral ens ha dit que fa 29 anys, 29, que fa tele pràcticament cada dia, que surt a TV3 sí. Des de fa 29 anys. Sí. Tu també en portes uns quants, eh? Molts darrere les càmeres, també és veritat.
Sí, mira, de fet vaig estar fent el club amb l'Albert Om. Això era del 2004 al 2009. Després vaig estar darrere també amb l'Albert fent el convidat i després vaig tornar a fer allò programes de divulgació històrica amb el Toni Tortajada i vam engegar el cotxe. El cotxe fa 9 anys que el fem i ja en fa 5 també que fem el Quanta Guerra. O sigui que anem acumulant anys, eh? Anem acumulant anys, sí.
Mm-hmm. Que vagi molt bé, Eloi. Fins ara.
Una abraçada, adéu.
L'Eloi Vila, que entrevista el Grasset, que entrevista la Carot, i la Carot, Maripau Huguet. Vull dir que hi som tots, eh? També la Berta Roca, Ramon Pellicer, Xavi Valls, el Garriga, el Gerard Romero, aquesta entrevista encadenada, amb el que no surti. Demà el suplement a partir de 11:15 i fins la 1, amb moltes cares com les que... Estic perdent la veu.
No passa res, Roger. Mira, jo et salvo perquè aquí tinc gent que m'ha demanat de fer servei públic i m'ha demanat, aviam, si ens poden dir, un parell de cosetes en directe.
Un moment que moro en directe. Estic morint en directe, per favor, eh?
Home, Roger,
el boca a boca, Callarissa, sisplau, Callarissa, boca a boca.
Home, no, a mi no em provoques, eh? Oi. Torneu a ficar el jingle aquell d'abans de Shakira i Gypsy, eh?
O sigui, el suplement amb sandàlies no l'hauré fet mai. Ara, un atac...
Boca a boca en directe.
Un atac de tos, pitjor que els que té Maica Navarro. Cada dissabte a les 10 ja l'hem fet. Digues, Cèlia, perdona.
No, res, mira, estic aquí amb persones que han vingut en aquesta gran festa. Ara comença ja aquest gran show del col·lapse. I m'han dit, escolta'm, entraràs en directe a Catalunya Ràdio? Sí, i tant, anem a fer servei públic avui aquí. Què tal, com esteu?
Molt bé, molt bé.
Quin és el teu record que tens amb Trescat, amb aquesta casa?
De petit en tinc molts, perquè jo, òbviament, mirava amb Bola de Drac, el món d'en Big Man... Tinc molts records de dibuixos animats... i també de Late Night amb Buenafuente i això.
Molt bé. I vosaltres?
Bé, doncs jo, si començo a parlar, no acabo. Però de petita sempre el Mic, sempre... També el Manduca...
Tot... Acabem de parlar amb la Paula.
Sí, ho he vist, sí. Però ara, sobretot, la PM, el Polònia... M'agrada moltíssim.
D'aquí poquet hem parlat amb la Nerea Sanfe i d'aquí poquet ens ha dit que arribarà aquí. Aviam si encara estem en directe i la podem entrevistar. A més, també així li traiem alguna pregunteta de la travessa que acaben de gravar. I tu, quin és el teu record amb Trescat?
Que de petit ho veia molt, el Mic i el Titó.
Molt bé, voleu dir alguna cosa, tot Catalunya, ara que us està sentint? O me'n vaig a parlar amb els de la Gran Cita perquè els veig allà i potser tenen alguna coseta
a
dir-nos.
Home, sí, anem a veure els de la Gran Cita, sisplau, que això és un dels últims fenòmens de 3CAT.
Ha vingut l'aspirant a mosso o no?
Home, l'aspirant a mosso ens va impactar i el Víctor, a tu t'havia agradat i tot, eh?
Jo m'he apareixut una persona molt completa.
Molt completa.
L'aspirant a mosso no el tenim, però qui sí que tenim és a la Marta i al Xavi, a la Paula i a la Wen. Com esteu, nois?
Hola, estupendament, amb moltes ganes d'avui.
Què, acabeu d'arribar? Teniu pinta d'acabar d'arribar.
Ara mateix.
No vull dir una
entrevista.
Escolta'm, pregunta-li si...
D'arribar, que m'estic fregint ja de calor.
Si els hi ha canviat gaire la vida a l'estrena de La Gran Cita, com porten el fenomen mediàtic? Perquè són dos dels personatges principals d'aquesta temporada.
Doncs la veritat és que sí, no ho esperàvem per res i ha sigut un xoc perquè totalment diferent, o sigui, anem a esdeveniments, ens paren pel carrer, ens demanen fotos, entrevistes... Increïble, la veritat.
Ho estem vivint amb molta intensitat i ens està molt, sobretot, el carinyo del públic.
Sí, genial.
Estan responent la Marta i la Paula, que tenien els auriculars, i els hi trasllado la pregunta també al Xavi i a la Wen. Com esteu vivint aquest fenomen mediàtic amb el que s'ha convertit La Gran Cita?
Home, està sent molt diferent, eh? És molt curiós com tothom et reconeix, com l'efecte que et donen...
Vosaltres, quan us veu presentar el càsting, que us veu presentar... És que, clar, això la gent... Vosaltres us veu presentar com a molt tard, a principis de setembre.
No, jo l'últim dia, que es podia, el 31 d'octubre jo estava enviant el vídeo.
Sí, sí, igual,
jo no, jo a l'agost.
Clar, o sigui, el càsting va estar obert durant molts i molts mesos. Van apuntar-se més de 3.000 persones. Heu acabat vosaltres aquí. Mira, apartem-nos una mica perquè s'ha sent molt el col·lapse. I us ha canviat una mica la vida, pel que dieu, Xavi.
Bueno, la veritat és que ens ha canviat, sí, però tot el que estem rebent és superpositiu. La veritat és que venir a esdeveniments com aquests i disfrutar-ho i que a sobre que ens convidin, és a dir, que ens surti gratis, és molt guai. I res, la gent, òbviament, tota la gent que ens para és per dir-nos coses molt boniques i molt xules i tot el que sigui rebre carinyo de la gent, doncs és benvingut.
Tot sigui dit que avui la festa de Tres que t'enviu era gratuïta i demà és gratuïta per tothom. Nois, molt ràpid, us fareixo un ping-pong improvisat perquè la gent vol saber una mica del vostre estat sentimental. Fica't aquí amb el Xavi, Wen.
Ai.
Semàfor del vostre estat amorós actual.
Bé, bé.
Verd, superdisponible. Verdíssim. Vermell, fatal. Taronja, una mica. Què, com esteu?
Verdíssims.
Jo, verd.
Verd.
Però no veu acabar junts?
Verd.
El Xavi i jo, no.
Sí, sí.
Sí que veu acabar junts,
però vam estar 2 mesos i vam deixar-ho.
Vaja. Explica-ho aquí per Catalunya Ràdio, per la gent
moment,
que no ho
un moment, moment, Cèlia, que jo ja m'he perdut amb la gran cita. És a dir, de tots els lius que hi va haver, que van ser diversos i nombrosos, quantes parelles continuen 6 mesos després? Una i prou, és?
Una. La Carla i el Gerard, i estan enamoradíssims, perquè tu els hi mires les publicacions que es fan a l'Insta i hi ha un comentari a totes les publicacions.
Catalunya no és un país de relació tancada.
No, però està molt bé. Anar en un semàfor verd a les portes de l'estiu és ideal. Vull dir que el programa els ha deixat en la millor posició possible.
Aquí ho has dit.
Sí, és bon moment per tenir un semàfor verd, però no van haver-hi tants líos a la gran cita. Realment, de les 12 parelles, de les 6 parelles que vam arribar al final, vam sortir 2 parelles només. Mm-hmm. El tema és que la Marta i jo, doncs, bueno, per coses de la vida, doncs, no seguim junts, ens portem molt, molt, molt bé, però també heu d'entendre que la gran cita es va acabar de rodar al desembre, amb
el
qual ha passat.
El 17 de desembre,
concretament. Ha passat molt de temps, han passat moltes coses, però bueno, l'important és que ens portem guai tots.
Exacte, i que sabem que ens tenim perquè necessitem.
Home, ex, que es porten bé, és el millor que et pot passar a la vida.
Sí, ens teníem estar en la sopa, vamos, que mira, aquesta setmana, tercer cop que ens veiem.
No, la veig igual que com si estiguéssim junts, vull dir que...
Totalment. Us veieu?
Potser em fico on no em demanen, eh? De tant en tant dormiu junts o no?
Hem dormit junts alguna vegada sense que passi res, a més, que això, vulguis que no, també és un detall a tenir en compte.
Vaja.
Però al final, com tenim compromisos i hem de gravar moltes coses i això, pues, bueno, si hem de dormir junts...
Vas cansat, no?
Si toca, no?
Soft porn.
Una abraçada, companys, cuideu-vos.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Cèlia Mayoral, alguna cosa més o ho deixem aquí?
Mira, de moment la Nerea no ha aparegut i era l'altra persona que teníem agendada, així que si et sembla, ho deixem aquí. I si trobem alguna coseta, ja t'ho faré saber.
Una abraçada ben forta. Demà, a partir de 2:15, el suplement des de 3Cat en viu a l'Anella Olímpica. Ens podeu venir a veure i serem fins la 1. Salut! Ara tornem. Gràcies, Joan.
De res.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Tast vertical. Amb Empar Moliner.
El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
Catalunya. Som 3Cat.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest dissabte el tot gira... La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics han passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta, cara a cara.
PSG-Arsenal a les 6 de la tarda, amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, Club de Futbol Femení, Barça.
També diumenge, un quart de 5, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off descens de la Primera Federació.
Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
Un cap de setmana també amb gran premi de motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
Tot gira.
Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya.
La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linca. A Catalunya Ràdio.
Cari, tu estàs fet a mida, això no s'oblida. Els teus cossos no són pura i dura geografia. I ara m'he de creure que no mos tornarem a veure.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
Pep Noguer, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
El Pla de l'Estany avui, Pep?
Sí, avui al Pla de l'Estany aquí amb uns ocells que van cantant, que no sé si senten més els ocells que jo.
Home, doncs sí que els sentim de fons, eh?
Sí, a veure, mira, eh?
Fa la sensació que ets a l'ombra, Pep.
I, home, és que saps què passa? Que el sol jo ja no podria ni parlar. Em passaria com a tu, que quedaria sense veu. Mm. No, jo a l'ombra i, mira, he sortit una miqueta, però me'n vaig cap a dintre corrent amb aquestes cases de pagès que les parets fan més de mig metre, saps? Que si està tan fresquet aquí dintre, tu...
Avui, per fer front a aquesta calor i per digerir tot el que hem tingut aquesta setmana d'actualitat informativa, una amanida.
Sí, home...
Perquè l'amanida segurament és el plat estrella dels dies que vindran, Pep. Ve de gust tot l'any, però quan fa calor encara una mica més, eh?
Quan fa calor més, però jo sóc d'aquells que penso de que les amanides haurien de ser la base de l'alimentació. Digues si vols a l'hora de dinar, però per esmorzar seria una meravella, perquè llavors ja vol dir que no menges aquells cereals ensucrats que d'allò, sinó que fas un altre tipus de sopar, ai, d'esmorzar, i home, i escolta, per sopar si fas verdureta, doncs ja anem bé, no? Però home, una amanida, mira, jo avui estic preparant una amanida de primavera amb un pinto aquest de tardor, que ja et diré el per què. Faig una amanideta de favetes amb ànec, saps allò de el confit d'ànec, amb els pedrers d'ànec, amb uns auets de fetgegràs d'ànec, amb unes favetes repelades i un toc, diguem-ne, perquè hi poso uns auets de codonyat, que a mi aquest contrapunt dolcet a l'amanida m'hi encanta.
Els reis de l'amanida són el Jaume Colls i la Melissa Vilamala. Avui ens acompanyen a l'estudi de Catalunya Ràdio. Bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Des de Tossa, tothom cap a la platja i vosaltres cap a l'estudi de Catalunya Ràdio, eh?
Exacte.
A veure, aquí la història és fer una amanida atractiva, perquè a vegades ens pot resultar un plat avorrit, no? I vosaltres heu intentat buscar precisament amanides divertides amb aquest projecte, que és el Personal Chef, les receptes d'amanides que segurament doncs, poden ser fàcils, però a la vegada agradables, divertides.
Bueno, és que les amanides són infinites. Hi ha tantes combinacions com vulguis. Les amanides, els amanits, les vinagretes, és que les pots fer de pràcticament tot.
La vostra història comença a Can Faves?
No. Bueno, jo primer vaig estudiar a Sant Pol i després vaig anar a Can Faves, vaig anar al motel, vam començar a fer voltes. Però
la nostra història comença al col·le, nosaltres ens coneixem del col·le.
I tant.
I fins avui. Ha plogut, eh?
Sí, però Personal Chefs és fill de la pandèmia.
Què va passar?
Doncs que estàvem tots tancats a casa. Jo tenia restaurants, tots tancats, els amics ens deien, per què no feu receptes, que tothom penja coses, que aquell arròs que feies, aquell pollastre que feies, i vam començar així.
I el que passa és que l'amanida va tenir un protagonisme important també aquí.
Sí, perquè al final són coses que a la gent li ve de gust, i sobretot d'aquesta època quan fa calor, i sempre et demanen combinacions noves, no? Perquè al final tothom està una mica fart de l'amanida de mencià amb tomàquet i tonyina, per exemple, i llavors et deia, ostres, com li podem donar una volta? I al final és una cosa que ens funciona.
Tu, per exemple, Pep, avui què hi posaràs a la teva?
Doncs mira, jo aquí avui hi poso una barreja d'enciams, però no això el mesclo, eh? Això que compres tu amb bossetes, no. Jo el mesclo me'l faig jo, eh? Una barreja d'enciams, també de brots vegetals, també alguna coseta que he trobat per aquí fora, saps? Una mica de ja passa un rirol per aquí, doncs unes pamplines també, saps? Aquestes cosetes. És a dir, l'amanida, si t'hi fixes, és una mica com aquestes botigues, aquestes gelateries que tu vas i dius, la base, el gelat, el toppings, el no sé què, no? Doncs l'amanida és el mateix. A veure, la base, no? Vinga, va, coses verdes. Perfecte. Després, vinga, els ingredients, no? Com deia ara la Melissa. És a dir, hi ha vida més enllà d'aquell tall de tonyina amb un de llauna i aquella tomata que va molt bé per jugar a tenis que Nadal, ara que en parlava fa una estona, saps? I quatre olives, no? L'amanida, com més colors tingui, perfecte, millor. I ara que estem a la primavera, doncs, dona molt de sí. Que si unes favetes, que si uns pèsols, no? Quan toca més, diguem-ne, la part de la fruita, no? Dèiem el codonyat, però que si uns albercocs, ara, per exemple, o uns nespres, que ja hi comença a haver-hi nespres, després, la part de proteïna, si vols, tu deies la tonyina, però, escolta'm, uns tallets, per exemple, de magret d'ànec, com deia jo ara, no? O aquest confitat, fer aquests contrastos també d'amanides fredes i amb algun toc tebi també, algun toc cruixent, no? I llavors els toppings, no? Jo sempre dic que va molt bé, vosaltres, Jaume i Melissa, això dels toppings ho feu molt als vostres vídeos d'Instagram, de que si unes pipes, que si unes granes de rosella, que si una mica de furicà, que si algun cruixentet, que si la cansalada...
Sí.
Bueno, els tòpics són bàsics, però són els que et donen ànima també, una mica les textures, tu saps molt bé que un toc cruixent, un toc saladet, ens encanten.
Heu preparat algunes amanides també, algunes propostes, va, què ens porteu? Per on comencem? 5 propostes.
Doncs comencem amb una proposta d'una amanida fresca amb gambes, saltejades, amb alvocat, amb mango, tomàquet, ceba i una vinagreta de llima i oli d'oliva, per exemple.
Una amanida amb gambes ja no és una amanida, eh? Ja és una altra història, eh? Aquí has pujat el nivell, eh? Ja.
Home, perquè hi ha les amanides d'acompanyament i el plat complet.
Amanides amb gambes me n'he menjat poques vegades. Però una cosa és menjar gambes i l'altra és a sobre... Vull dir que sí, que sí. Això és una amanida premium, ja. Què més, va?
Vols dir tu, Jaume?
No, segueix.
Ah, vale. Després una amanida de quinoa amb cigrons especiats fets al forn que quedin així cruixents, ceba, feta, pastanaga i una vinagreta de mel i llimona, per exemple.
Bé, Noguer, tu vés-hi dient, eh? També.
Això ja és de plat únic, eh, Melissa?
Sí, per això dèiem amanides d'acompanyament versus amanides de plat únic, no? I clar, tu que deies abans el tema de les fruites, una amanida també amb cireres, albercocs, anou, nabius deshidratats, una ceba encurtida, que els encurtits sempre ens agraden molt, i una vinagreta de mel i mostassa.
Com es deshidraten els nabius?
Bueno,
es pot fer al sol o es pot fer al forn a 60 graus, un parell d'hores, ja està.
I després que refredin, has d'esperar?
Després que refredin, els conserves en un pot de vidre i després els vas afegint.
Han de passar per la nevera, abans?
Millor que sí.
Millor que sí.
I si no, els compres fets, que també en venen.
Ah, sí? En venen, de nabius deshidratats. No m'hi havia fixat, encara.
Sí.
Què més?
Després tenim alguna amanida així com d'aprofitament. Tots que tenim pollastre a l'as, que tenim un tros, no?
Aquell pollastre a l'as, que no acaba de...
Aquell que no acaba d'anar.
Va sobrar del dia abans.
Això, quan vols anar a la platja, pots fer una amanida amb pasta, cogombra, tomàquets, plat de moro, tomàquet cirera i una vinagreta de iogurt amb moltes herbes que diuen pep, aquestes herbetes que ens aporten frescor, i tens una amanida preciosa.
Per alerta amb els tàpers de platja, Noguer, les carmanyoles, perquè sí. No sé si amanida és la millor idea en portar-te-la a la platja després que passaràs tot el dia allà a 40 graus avui.
Oh, home, però és que a veure, avui en dia la tecnologia et porta a que tens unes neveres amb uns acumuladors de fred que, escolta, jo no tinc cap mena de problema, eh? Ara, clar, si vas amb l'amanida allà, que la poses a la bossa de l'esport, així tal qual, llavors tindràs una amanida mústia. No, però s'ha d'anar preparat quan vas a la platja, Roger Escapa. Home.
Va, acabem amb una amanida de patates.
Una amanida de patates, ceba morada, tonyina, tàperes, una mica d'encortits, tomàquets secs, una mica de ruca, una mica d'aquests brots verds que tenen molta fibra i són tan interessants, i una col encortida, per exemple.
Però clar, és que a mi per això ja no... O sigui, això per mi ja no és una amanida. És a dir, per exemple, un empedrat on la base no és el verd, sinó que podria ser la mongeta o el cigró, un empedrat seria una amanida per vosaltres?
Sí, perquè no deixa de ser vegetal.
Sí,
eh? Al final, les amanides jo crec que les relacionem amb el món vegetal. Llavors, és un tema, per això diem, amanides més completa la tens de plat únic, i si no, doncs t'acompanyen a aquell plat principal.
La gràcia de l'amanida, precisament, Pep, també és saber amanir, eh? Perquè a vegades semblen piscines d'oli o piscines de vinagre. Vull dir que si ho pots fer amb una mica de traça, també...
Clar, efectivament. És a dir, tu pensa que una amanida, com deia en Jaume ara, ha de tenir aquests contrastos. Per això, moltes vegades, doncs, acabem amb allò que li diem la vinagreta. Però la vinagreta, allò que nosaltres hem estudiat a l'escola ja fa molts i molts anys, quan tu encara no feies ràdio, era allò que et deien... Què és una vinagreta? Una vinagreta són 4 parts d'oli, una part de vinagre, sal, i si fas la vinagreta francesa, una mica de mostassa, eh? I si vols, després ja pots posar altres coses. Però avui en dia, jo crec que amb aquest món tan globalitzat que tenim, les vinagretes poden donar molt de si. És a dir, vinagre, primer de tot, oli. No, oli no. Si podem... oli d'oliva verge extra, que a més ens donarà una fragància espectacular, sigui d'on sigui, d'aquests que tenim a casa nostra. Però després també pots jugar amb altres tipus d'oli, que si un oli d'avellanes, que si un oli d'ametlles, que si un oli, per exemple, d'algun altre ignotindre que tinguis. El vinagre, per què ha de ser vinagre? És a dir, el vinagre és un àcid, però podem fer un suc de taronja, un suc de llimona o un suc d'aranja, o, per exemple, abans parlàveu del mango, no és molt sostenible, diguem-ne, però també en tenim aquí, si aneu al mercat d'aquí a Barcelona, doncs, per exemple, tindreu maracuyà. Doncs el suc de maracuyà no deixa de ser un àcid, per tant, també el pots utilitzar com una vinagreta, no? I després, tots els altres amaniments que vulguis. I si l'amanida l'amaneixes al mateix moment, que és ideal, és a dir, si tu te'n vols anar ara a la platja Roger Escapa, t'emportes els bols amb l'amanida i una ampolleta t'hi poses l'oli, el vinagre o l'àcid, la mostassa, les herbes a part, ho barreixes i ho amaneixes al moment. Clar, si tu amaneixes les amanides a les 8 del matí i te les vols menjar a les 2 de la tarda quan t'has esterrossat allà al sol, saps? Llavors, clar, aquelles amanides pobretes semblen, ja t'ho diré després, què semblen, saps?
Va, per rematar-ho, perquè ens queda un minut i mig. L'amanida que creieu que representa millor Catalunya. Jaume, Melissa i Noguer.
Vinga, va, dieu.
Ara mateix, aquesta època, l'amanida que ve més de gust és una bona amanida de tomàquet, amb una mica de ceba, que aquí a Catalunya tenim uns tomàquets preciosos, un tomàquet d'aquest gros, que el talles i sembla que tallis carn, amb una mica de sal, una mica de pebre, una mica d'oli. Tenim cor de bou, de Montserrat, el rosa de barbastre, tenim uns tomàquets espectaculars.
I després li pots fer l'upgrade que vulguis, si li vols afegir anxoves, una bona tonyina, o diferents tipus de formatges que siguin una mica, tinguin un punt més salí, que li faci contrast a la tomata.
I tu, Noguer?
Doncs mira, jo te diria, jo te faria allò al top 5, eh? És a dir, jo aquí t'hi podria posar el xató, t'hi podria posar l'esqueixada, tot i que el bacallà ja sabem que és de fora, però que el tenim molt interioritzat a casa nostra. Un cosí germà de l'esqueixada seria l'empedrat, que és un plat únic espectacular. I després una amanida de patata, d'aquestes que també són molt estiuenques. I una cosa, deixeu-me reivindicar l'escalivada d'estiu, però sobretot reivindicar l'escalivada d'hivern. Mm. Que, evidentment, jo ja ho sé, que l'escalivada, doncs, avui en dia, tothom s'hi dius escalivada, tothom és allò de pebrot vermell, albergínia i ceba. Però, escolta'm, això és la d'estiu, eh? És a dir, hauríem de tenir escalivades per tot l'any. Per exemple, a la primavera, l'escalivada hauria de portar carxofes, i podria portar calçots, A l'hivern hauria de portar moniato, hauria de portar patata, i podria portar tronxagre, per exemple, saps? És a dir, el concepte escalivada, crec que encara la cuina catalana no li hem donat de si, i en té molt.
El Pep Noguer, el Jaume Colls i la Melissa Vilamala, aquí trobareu a xarxes amb Personal Chef. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. Que tingueu bon dissabte. Adéu.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Nosaltres hi tornem demà a les 6 del matí i fins la 1 del migdia, a partir de 11:15, des de l'Anella Olímpica, amb aquest 3Cas d'en viu, des de primera hora, aquí a Diagonal 614, com cada cap de setmana. Salut i ràdio, bona tarda diumenge.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.